Missatgeria instantània.
En els 8 escorcolls fets de manera simultània a les detencions s'han intervingut més de 1.000 pastilles de diferents medicaments, telèfons, material informàtic, armes blanques i rèpliques també d'armes de foc. Als detinguts se'ls imputen delictes de pertinença a organització criminal contra la salut pública, danys informàtics, falsedat documental i també usurpació de la identitat.
Amb aquest apunt arribam a la 1:04. Més notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
A IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Comença Esports 3, amb Juan Gabriel Bauzà.
Com anar? Molt bon dia, quin luxe i quin plaer ser avui de matí aquí amb tots vosaltres a la ràdio pública de les Illes Balears, divendres 2 de gener del 2026. Feliç any nou a tothom, benvingudes i benvinguts a Esports 3. I torna el futbol de la primera divisió, ja en tenien ganes. El Real Mallorca prepara un duel clau per a la permanència aquest diumenge a Sant Moix davant el Girona. I amb només 3 punts de marge entre tots els equips a la classificació. 3 punts de marge que ho guanya el Real Mallorca. Parlarem de l'actualitat de l'equip mallorquinista, analitzarem tot el que succeeix a l'entorn del Real Mallorca al mercat de fitxatges amb el míster Tomàs Gibert. També hem de parlar de la U d'Eivissa, que continua caminant pel fil de la navalla. Els eivissencs són a només un punt del descens i saben que no hi ha marge d'error, una categoria cada vegada més ajustada. Avui ha parlat el seu entrenador, Miguel Álvarez. També l'escoltarem en aquesta hora de ràdio esportiva. I compta enrere per a la Supercopa d'Espanya de futbol sala, que aquest cada setmana convertirà Sant Moix en l'epicentre estatal amb les semifinals de dissabte i la gran final de diumenge i partidàs de l'Illes Balears, Palma Futsal davant el Movistar Inter. Ho analitzarem amb Gavi Fortesa. Per cert, un partit i una supercopa que la podreu viure a la sintonia d'IB3 Ràdio, però també a la sintonia d'IB3 Televisió. Un Illes Balears per al futsal que cercarà aquest bitllet per a la final davant el Movistar Inter després de la primera semifinal entre el Gimb Cartagena i el Servigrup Peñíscola. I atenció, perquè per altra banda, en el món del bàsquet, l'Estia Menorca ha obert avui les portes del seu entrenament als aficionats amb la mirada posada en un tram de temporada clau per consolidar sensacions en aquest entrenament de portes obertes. Ha estat el nostre company Miquel Cardona a Menorca i ens contarà tots els detalls. Per altra banda, el Figueroa Palma visita diumenge la pista de l'Oviedo amb l'objectiu de mantenir-se en places de play-off després de tancar el 2025 en línia ascendent. I el Palmer Bàsquet Mallorca necessita reaccionar en aquest 2026. Els mallorquins coers reben diumenge el Guipúscoa Bàsquet en un repte majúscul. Escoltarem els seus entrenadors i també parlarem de bàsquet femení de l'Azul Marino, equip de moda que vol continuar fent història a Madrid davant el Real Canoe i igualar el rècord de 14 victòries consecutives de la competició. I notícia no gaire positiva en el món del tennis: en derrota de Jaume Munar davant Sebastián Báez, que complica seriosament el futur d'Espanya a la United Cup en un inici d'any ja amb la mirada posada amb l'obert d'Austràlia. Tot això i molt més aquí a Esports 3, a la producció Xisco Ribas i Gavi Fortesa, a la part tècnica Margalida Cifra. Ara mateix són la 1:08. Senyores, senyors, mos hi posam.
Els Reis de l'Orient porten coses, els Reis de l'Orient porten coses per la gent. We'll be right back.
porten coses, els Reis de l'Orient porten coses per la gent.
Aquí continuem amb els postres. Clar, ja ha passat la nit de Nadal, ha passat Nadal, ha passat la nit de Cap d'Any i ara, ja per finiquitar les dates nadalenques, ens queda esperar l'arribada dels Reis d'Orient, no? I la cavalcada, que la podreu veure per IB3 Televisió, també podeu anar a veure-la in situ, tot i que apareix que no farà massa bon dia, farà fred i pluja, però anem a veure si respecta l'arribada, que el temps respecti l'arribada dels Reis d'Orient. I com un regal de Reis arriba aquest partit del Real Mallorca. Has vist com he filat aquest tema? Xisco, anem a saludar-lo. Xisco Ribas, que es troba a la meva esquerra, companya. Com estàs? Molt bon dia.
Com va, Juanga? Feliç any nou.
Feliç any nou, que esperes que te duguin els Reis, a més de carbó, que t'ho has guanyat durant tot l'any.
I no molt més, perquè jo ja m'he dut bastant regals. Aniversari, fa dos dies.
Ho vaig escoltar, 25 anys.
És, un quart, no?, de segle.
Sí, el Pare Noel.
Pare Noel, molt bé, s'ha portat molt bé.
S'ha portat bé.
Sí, molta roba.
Això és important, sempre.
Important, anar ben vestit, arreglat, ben guapo.
Sí. Bé, però se pot anar a arreglar, sí, se pot anar a arreglar, però l'altre ja és una cosa de naixement, si no te posa un pot de botox i aquestes coses. Que t'anava a dir, tens ganes, no?, de que torni la competició, el futbol de primera, que torni el Mallorca a competir aquest diumenge?
Sí, sobretot que torni a Son Moix i ojalà torni amb una victòria contra un rival directe que és el que el marca el descens i està més, encara més necessitat de punts que el Real Mallorca.
Així és, perquè el Mallorca continua preparant el retorn a la competició amb la mirada posada en aquest duel clau de diumenge contra el Girona. Els vermells rebran el conjunt gironí a Son Moix diumenge a les 6:30 del capvespre en un partit decisiu en la lluita per la permanència, un partit que el podreu seguir aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Esports 3 en joc. Actualment el Mallorca suma 3 punts més que el Girona a la classificació, fet que una encara més transcendència, no?, a un enfrontament directe que pot marcar el futur immediat dels dos equips. Una victòria mallorquinista i permetria ampliar distàncies i fer una passa important, no?, cap a la salvació, mentre que un triomf visitant ajustaria al màxim la zona baixa de la taula. L'equip durant aquesta setmana ha fet feina amb intensitat, amb concentració, conscient que no hi ha marge per errors en aquest tram decisiu de la temporada. Demà parlarà l'entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, en la roda de premsa habitual prèvia als partits. I, per altra banda, també s'està jugant un altre partit important i es jugarà durant aquestes setmanes un altre partit important amb l'arribada del mes de gener. També s'obri la porta a les negociacions de futur. Els futbolistes que acaben contracte a l'estiu ja poden parlar lliurement amb altres clubs. El Real Mallorca hi ha en concret 5 jugadors en aquesta situació. El cas més destacat és el del capità Antonio Raillo, indiscutible per Arrasate i amb 10 temporades al club, tot i que mai ha amagat que li agradaria tornar algun dia a Andalusia. També acaba contracte Omar Mascarell, que s'ha convertit en una peça clau les darreres jornades i desperta interès. Més incert és el futur de Taku Masano, que no ha acabat de consolidar-se i és un dels sous més elevats de la plantilla. Pel que fa a Javi Llebrés, tot apunta a una possible cessió, mentre que el veterà Pichu Cuellar podria renovar un any més, un mercat d'hivern que ja està en marxa i que obliga el Mallorca a pensar tant en el present com en l'estiu, no? Hem d'analitzar tot això, tota l'actualitat del Real Mallorca amb el nostre comentarista, amb Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia, feliç any nou.
Igualment, feliç any nou.
Com ha començat l'any? Bé.
Bé, bé, bé. Normalment com s'acaba. Bueno, un poc més perjudicat, però bueno. Bé.
I bé feixuc, no? Bé feixuc, perquè ja duim totes les festes menjant i bevent, sí, i passant-ho, sí, bé, sí, sí. Que també és important fer-ho. I ara, això sí, clar, ara ens queda el tram final, no? Sí, que arribin els Reis. Sí, que arribin els Reis i ja després ja finiquitam aquesta temporada nadalenca. I torna la Lliga, torna el futbol de la primera divisió, torna el Reial Mallorca a la competició. Dèiem i comentàvem amb un partit marcat en vermell que s'hauria de treure alguna cosa positiva tenint en compte la posició dels dos equips. Sí que el Mallorca té un lleuger avantatge de 3 punts, però un partit que a lo millor pot ser determinant o important de cara al tram final de la Lliga per arribar amb tranquil·litat. No sé com tu veus i preveus el partit de diumenge.
Bueno, pues tu ho acabes de dir, crec que és un partit molt important pel Mallorca i pel Girona, també, perquè la veritat és que també no està en el millor puesto allà on se pensava estar a principi de temporada, un partit molt igualat, un partit allà on és que tregui 3 punts farà una passa endavant i és que no el tregui farà una passa enrere. És un partit complicat perquè el Girona sí que proposa futbol, no és el Girona d'altres temporades, però l'estil no canvia. Crec que s'ha reforçat un poquet. Per tant, jo crec que els 3 punts són importantíssims.
Qui ha vist i qui veu en aquest Girona?
Sí, és el que dèiem. Fa 2-3 temporades va estar espectacular que va entrar a Europa. Bueno, ara no li venen mal dades, però ja t'ho dic, per això és un equip dels equips que intenta jugar a futbol i que intenta proposar. És veure que defensivament té problemes i a dalt no és tan efectiu com era temporades anteriors, però és un equip que crec que s'ha de tenir en compte i jo penso que serà un dels equips que sortiran.
Per altra banda, hi escoltàvem a Sergi Darder, un dels futbolistes veterans del Reial Mallorca i important pesant en el vestidor, no? Fer autocrítica, no? del paper del Mallorca en el que duim de Lliga. Seria important revertir aquesta situació en el que queda. Ara parlarem, perquè també se juga un altre partit important en aquest mes, en aquestes setmanes, que és el mercat de fitxatges. Ara parlarem d'això, però sí que Iago Barrasate hauria de trobar, i els seus futbolistes haurien de trobar una certa regularitat, no?, en el que queda d'aquesta Lliga.
Així és. Crec que a Mallorca li falta aquesta continuïtat que ha tingut qualsevol partit esporàdic en quant a joc i resultats. I és veritat que li està costant moltíssim trobar el motiu i el perquè d'aquest canvi del Mallorca d'un any a l'altre, no? No sé quin és el motiu, s'ha d'estar dins el vestidor, s'ha de viure el dia a dia, però sí que és vera que el Mallorca hauria de fer una passeta en banc, començar a sumar de 3 en 3, un equip, el Manco, que se consolidi i que sigui, diguem, de forma més continuada, no? Més continuada en el sentit de treure resultats, perquè quan hi ha un partit, perdre-ne un, o empatar-ne un, perdre dos, jo crec que aquesta primera volta el Mallorca no ha guanyat 2 partits seguits encara. I això te fa que estigui allà on està en aquests moments.
Xerrava, on dèiem, el mercat d'hivern. Aquí hi ha una persona que se la juga de manera immediata, que és el director esportiu del Reial Mallorca. Hauria d'encertar un poc més, no?, del que ha encertat en el mercat d'estiu. No sé si des del moment, míster, de futbolistes que no estiguin compromesos, intentar cercar-li sortida, si se pot arreglar alguna cosa en aquest mercat d'hivern, i què creus que hauria de fitxar el Reial Mallorca? Si necessita gol, si necessita millorar el mig del camp, en defensa?
És complicat, Juanga, perquè ara sí. Si te'n vas al mercat d'hivern, normalment trobes jugadors que no han estat jugant. Per tant, és difícil trobar la peça que tu vols. No? Si no ho fas a principi de temporada, si te'n vas al mes d'hivern, és que qualque cosa mal fet has fet. Està claríssim. Per tant, el Mallorca és vera que s'hauria de reforçar. Quins llocs? És que no hem estat ben cap línia. Es veu que a dalt sí que hem morit, sí, pràcticament sí que es veu que ha estat a dalt. Amb en Josef, ara, a la millor, a la part de dalt no la tocaríem. Al centre d'esquena, jo crec que hi ha jugadors per resoldre aquest tema, però no han donat la talla. I defensivament, el Mallorca no és l'equip que era... Fa dues temporades, pràcticament els mateixos jugadors,
sí.
Que és el que llama la tensió, no? La porteria crec que estaré a dalt, perquè Moritz m'ho està traient, i potser no estaria de més treure un davanter, però les bandes també jo crec que farien falta, però és el que dèiem, ara que va recercant aquestes alçades. És complicadíssim, o sigui, amb aquest d'hivern, repeteix, crec que els equips que recorren en aquest d'hivern és perquè no han fet les coses bé durant la pretemporada. I ara, evidentment, s'ha d'intentar, però el problema és encertar.
Sí, el problema és encertar i trobar, no?
Trobar i encertar.
Com bé dius, no és fàcil, però sí que és veritat que alguna cosa ha de fer el Mallorca en aquest mercat d'hivern per reforçar l'equip, per donar un poc més de tranquil·litat i perquè, evidentment, hi ha marge de maniobra per poder fitxar i anem a veure si hi haurà alguna sortida o alguna entrada de futbolistes. Míster, ja per anar acabant, què li demanes en aquest 2025 i què li has demanat a la carta dels Reis d'Orient?
Por, a mi cada any m'ha dut un carbó, però bueno...
No sé per què,
No, que no ho entenc, Juanga. Però bé, la veritat és que hi hagi molta salut, sobretot que tinguem salut, que puguem disfrutar dels nostres i que hi hagi tranquil·litat a línia general, no? Mm. I en quant a els regals, en el Papa Noel i en els Reis, bueno, Papa Noel ja t'ha dit que no va dur res i...
No va ser generós. Però té ximenea perquè pugui entrar.
Sí, no sé si la tenen tapada, perquè no entra res.
Bueno, Víctor, una abraçada ben forta. Mos sentim diumenge, que tenim la nostra edició dominical habitual dels postres en joc, amb els partits de la primera i la segona federació, que a més tenim derbi, ara en parlarem de tot això, i diumenge seràs un dels nostres comentaristes a partir de les 12 del migdia. Cuida't molt, una abraçada forta.
Igualment, adeu.
Hora del migdia, 21 minuts, l'anàlisi de Tomàs Gibert per completar l'actualitat del Real Mallorca. Em dedica Marc Domènech, ja és oficialment el nou jugador del Ceuta. L'atacant marxa cedit fins a final de temporada i viurà la seva primera experiència fora de casa, la recerca de minuts i protagonisme a la segona divisió. Aquest curs, Domènech ha disputat 303 minuts amb el Real Mallorca en 9 partits entre Lliga i Copa, amb una assistència destacada, la de l'empat contra el Deportivo Alavés. És la segona sortida del mercat d'hivern després de la de Dani Rodríguez. I en aquesta hora, un moment, Xisco Ribas, importantíssim. Jo crec que és el més important del programa. Mira que han parlat del Real Mallorca, que torna a la competició. Parlarem de la Supercopa que ha de jugar l'Illes Balears, Palma Futsal, del món del bàsquet. Però tot això avui queda eclipsat.
No és res comparat.
No és res comparat amb això. I és que avui la llegenda és més llegenda que mai. Gavi Fortesa, molt bon dia, feliç any nou i feliç aniversari.
Gràcies. Jo sabia que creuant aquesta porta i seient aquí, això passaria. Era conscient.
Sí.
Com
dus els teus 103 anys?
No me llevis anys. Són 104. No me llevis anys. Són 104. Mira, són 30 anys i 348 mesos. Ara, si vols, ho comptes.
Sí, no, sí, 40 i pico. Un pico allà. Gavi Fortesa, avui, el dia del teu aniversari, no? Ara parlarem de l'actualitat del, del Reial Mallorca.
Va, això no és res.
L'analitzarem, com ho veus, aquest, aquest mercat de fitxatges, per cercar una altra opinió. Però, a vegades, quan complim anys, no? Ens dona per mirar enrere i recordar coses a la professió...
Necessito uns prismàtics ja per mirar cap enrere.
Sí, és qüestió... Clar, l'edat vas perdent vista, també. Clar. Però sí que és vera que mires la teva experiència vital i també la teva experiència professional. En tots aquests anys de vida, i mira que has viscut moltíssimes coses... La primera o les primeres coses que te venen al cap de manera professional i sempre vinculada al món de l'esport, quins esdeveniments te vendrien ara mateix al cap?
El primer que me ven al cap és gaudir de la Champions amb el Mallorca. Veure el Mallorca jugar a la Champions League, per jo no té rival, això. No hi ha res més. Tal vegada, si haguessin guanyat aquella recopa, te diria, mira, un títol continental del Mallorca, com que no la va guanyar, maqueten la participació a la Champions i en viatjar amb l'equip fins a Alemanya, a Grècia... Allò va ser un espectacle i eliminats per gol a baraix. Altres se'n van cap a casa perdent. No, el Mallorca se'n va anar per un gol. Per un gol va caure a la fase de grups. Jo crec que és el més gran.
És que aquella època daurada del Mallorca va ser apassionant i és que la vareu poder viure des de dins amb l'equip, aquestes coses marquen i no t'oblides.
En el final hi ha un cicle, no?, al món de l'esport. Ara això ho traslladem a l'actualitat i viure tres campionats d'Europa amb el Palma Futsal és una història tal vegada més increïble encara.
Sí, per...
Menys previsible, més increïble. El Palma Futsal no és un club que tingui el suport d'un club de futbol.
No té la infraestructura. Cada vegada, evidentment, té major i millor infraestructura el Palma Futsal, que està fent autèntics miracles.
Un darrere l'altre.
I que cada vegada és un equip més professional, però és una, el que ha aconseguit, i el que tu dius, aquesta fita és complicadíssima per un equip com el Palma, i poder viure-la i contar-la a IB3 Ràdio també és un autèntic luxe. Xisco Ribas, tu, d'aquí fa no res, vas complir 25 anys, que ja deia que se sentia major, però ara mateix, què penses, perquè estàs enmig de dues llegendes, o sigui, en Gavi Fortesa i jo, o sigui, no sé si estàs notant aquesta aura d'estrelles mediàtiques.
Estic ingerint, no?, bones vibres, no?, de cara...
Com aguantis massa temps, acabaràs fatal.
No, a més, has de pensar el que te deia ara, que els companys estaven parlant de companys informatius en el butlletí, parlaven del tema de la jubilació i tot això. D'aquí no res, aquí hi haurà dues places lliures.
I d'on volem més,
sí. Vindrem a les
tertúlies de manera ocasional. Bé, primer serà Antoni Fuster, que deixarà la seva plaça lliure, i esperam, ja ho deim ara mateix, esperam el nostre rellotge d'or lluent per la nostra jubilació. Des d'aquí el missatge al director general d'aquesta casa. Una al migdia, 27 minuts. Anem amb l'actualitat del Reial Mallorca. Gavi, li demanaven en Xisco i també t'ho demana tu, no? Amb ganes, no?, de que tornes a la competició i a veure com torna el Mallorca, que és una autèntica incògnita, i a més aquest partit.
La Lliga, la competició, és el menjar de cada dia, no? Jo no espero res del mercat d'hivern del Mallorca, i ho dic perquè si miram cap endarrere, la temporada passada varen incorporar David López, que estava cedit a l'Elx o al Burgos, ja no me'n record, i va venir per res. L'any anterior es varen fer unes incorporacions, Valeri no va portar res, Chiquinho no, ni tan sols va sortir a jugar. Això són els mercats d'hivern d'aquesta propietat del Mallorca els darrers anys. Res.
També és veritat que hi ho deia en Tomàs Llibert. Però sí que altres equips han fet fitxatges de mercat d'hivern que els hi han funcionat.
Sí, sí que és vera que el mercat d'hivern... No, i el Mallorca en altre temps també.
En altre temps, sí, és vera. Però sí que és vera que el mercat d'hivern té una dificultat extra, no? De poder trobar una perla futbolística...
Però tots tenim la sensació de que tothom troba qualque cosa i el Mallorca o no la troba o és que no la cerca. Aquí varen venir a un mercat d'hivern Stankovic, Eto'o, Núñez...
Bueno, Morici, per exemple.
exemple, sí. Darrerament no arriba res al mercat d'hivern del Mallorca. I les sortides pues, són ben lògiques. Domènec no juga. Què ha de fer aquí? Sortir. Llebrers estan parlant d'una renovació de contracte, pel que veig. Però per a què? Per a vendre-lo millor? Perquè sí. Minuts en té de nou cada 3 mesos. No sé, me sembla que el mercat d'hivern del Mallorca no està per res. I, dit això, el Mallorca té aquest any 3 fitxes lliures.
Sí.
3. Amb la sortida de Dani Rodríguez té 3 fitxes lliures. Ostres.
Ha de fer alguna cosa. Ha d'arribar algun fitxatge, jo crec.
Jo m'imagino que sí.
Veurem, després ja veurem si és després, el que tu dius, si és un fitxatge resolutiu o no.
I després,
però...
tant que cuida Javier Tebas la Lliga i la competició i la neteja de la competició, bé, que hi ha un equip que és el Girona, que es reforça gràcies a la seva vinculació amb el Manchester City, sí. I els jugadors que allà no hi queben arriben al Girona. Els altres equips no tenen aquesta possibilitat. Jo crec que això és fraudulent.
Sí, el que passa que aquest experiment, el primer any sí que li va anar, la primera temporada, li va anar molt bé al Girona, però ara
després
ja no li va gaire bé, no? Que això també és un...
Però per
això
és un agravi comparatiu.
Sí, i jo crec que és una situació que s'hauria d'analitzar en profunditat, no? Primer pel que tu dius, que és un greuge comparatiu amb els altres equips, i després... com un equip que va tocar el cel amb els dits, jugant a Europa, la temporada següent cau en picat.
Sí. I quasi se'n va a segona.
I mira com està ara. Jo crec que això és una feina periodística i és un reportatge, una anàlisi que s'hauria de fer.
Tornant al principi de la meva intervenció, això li va passar al Mallorca, jugar a la Champions i quasi te'n vas a segona la mateixa temporada.
Sí.
Aquests equips no estan preparats de veres per jugar una competició com la Champions, a més de la Lliga i la Copa del Rei.
Això apareix, perquè hi ha molta experiència i molts equips que els hi ha passat de tot. D'una, parlàvem amb tu, Gavi Fortesa, del tema, del gran tema d'aquest cap de setmana, d'aquesta gran competició de futbol sala de la Supercopa, però abans hem de parlar de l'U d'Eivissa, hem de parlar de l'equip de Miguel Álvarez.
De sempre és molt fosc, però les llums fan tan maques les coses. La gent omple els carrers, disfressats semblen bones persones. Veig els rics empobrir com malgasten la seva...
Clar, avui hem preparat una selecció musical en aquest programa dedicada als Reis d'Orient, no? Gavi Fortesa, què li has demanat als Reis?
Tornar a celebrar l'any que ve el 2 de gener.
I de salut, en aquest cas, no? Es tradueix en salut. Una petició molt, molt, molt encertada. Miguel Álvarez, no sé què li haurà... Suposo que una victòria li haurà demanat l'entrenador de l'U d'Eivissa al Reis.
Una o moltes.
Sí. Una tracalada necessita Miguel Álvarez, que el coneixem com El Almendro, ho va dir ell, en roda de premsa, que a una pregunta d'en Raúl Medrano, que no sabia si seria com El Almendro, que si es menjaria els torrons a la banqueta de l'U d'Eivissa. Per ara continua... Ha surat, ha salvat els mobles Miguel Álvarez, que d'aquí no res, quan després d'aquest partit, si encara continua la banqueta, i doncs ja no serà El Almendro, seguirà. I, però avui la roda de premsa de Miguel Álvarez ha deixat molts titulars, la veritat. Abans dic que la U d'Eivissa viu una situació delicada, la classificació, l'equip eivissant que es troba a un sol punt de les places de descens, immers de ple la lluita per evitar la caiguda de categoria. Cada jornada, evidentment, és decisiva i qualsevol error pot tenir conseqüències immediates en una primera federació molt ajustada a la part baixa. I a camisa saben que no hi ha marge i que sumar, especialment a casa, serà clau per assegurar la permanència. Diumenge a les 12, al migdia, l'UD rep l'Eldense en un duel clau a camises que ho viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Dit això, anem a escoltar un extracte de la roda de premsa d'avui migdia de Miguel Álvarez, l'entrenador de l'UD.
Què li pedim a este any que entra ara?
Tiempo no pasado, no recuperado, pero sí aprendido, debiera ser así. O sea, lo que se hizo el año pasado, se hizo el año pasado, este otro año, otro equipo, otros jugadores, otro entrenador, otro... Y el fútbol es el momento. Lo que estamos ahora, estoy de acuerdo contigo, que las sensaciones parecían que eran muy buenas, que el equipo, pues, faltaban alguna cosa, pero los dos últimos partidos, a pesar de dos empates, creo que es la forma, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, y sobre todo porque creo que el Ibiza se merece, por todo, por equipo, por entidad, ya lo he dicho un montón de veces, pues... Tener otras sensaciones y otra clasificación, sin duda. Entonces, ¿qué esperamos? Revertir esta situación. Yo estoy aquí, si estoy aquí es porque me han dado la oportunidad de seguir. Lo primero que dije, que el primero que tendrían que echar es el entrenador, porque no por mi trabajo, de cual me siento muy orgulloso, y del trabajo de mis compañeros desde que llego aquí. Pero el fútbol es rendimiento inmediato, son resultados, y es evidente, ¿no?, ante eso. Pero estoy en la oportunidad aquí y lo que me va a ocupar es intentar revertir esta situación, porque, como te digo, el Ibiza debe estar más alto sí o sí.
Hoy se abre el mercado de fichajes, ya ha salido Santi, los rumores es que van a salir bastantes jugadores, tendrán que llegar otros. No sé cómo está la situación, qué pides, qué buscas.
Dificilísimo, pero el club ya sé, a mí el club me ha preguntado, le he dicho y el club ya sabe lo que yo pienso. Está claro que tiene que haber cambios. Si no hay cambio de entrenador, tiene que haber cambio de algunos jugadores, pero no cambio de jugadores por capricho, sino por la situación de la plantilla, donde necesitamos el tipo de jugador que hace falta a este equipo para dar un salto en lo que intentamos buscar para que un año sea mejor, porque el año no va a ser mejor porque nosotros digamos, a ver si el año es mejor. No, hay que hacerlo, o sea, eso no te lo regalan. Entonces, indudablemente... Claro que va a haber cambios en donde creo que hay una necesidad. Hay sitios que tenemos muchos jugadores y hay otros sitios donde no hay jugadores. Esta plantilla ahora mismo hay que reformarla, hay que equilibrarla bien en todos los sentidos, pero no solo para competir del 11 contra 11, sino competir del 16 contra 16 con los 5 cambios. Que cuando hagamos cambio en las segundas partes, del 75 al 95, al 98, al 100 durante los partidos, ¿cuándo más se ganan los partidos? Entonces nosotros, este equipo... necesita tener una plantilla competitiva, sí, para cuando hagamos eso, estar más cerca o nos acerque a poder ganar más partidos.
¿Sí? Hola, Miguel.
Hola.
Sobre el partido del otro día, que al final, pues bueno, no se pudo ver y demás, pero ¿con qué te quedas, teniendo en cuenta que al final la Peña, pues, es de una categoría inferior, pero bueno, es un equipo que lo está haciendo muy bien? Entonces, ¿qué rescatas del juego del equipo del otro día?
Sí, rescato sobre todo que tenemos que cambiar esa mentalidad de que todo el equipo lo hace mal, que son muy malos los jugadores, que son muy malos todo el mundo. Eso es lo que rescato, porque haces un partido de entreno de 35 minutos donde mezclamos a la gente, donde se vieron cosas desde que hemos venido, que estamos trabajando, aspectos prioritarios que entendemos que el equipo le hace falta, ¿sí? Yo qué sé, en el momento con balón, pues la presión alta, ser más agresivo, robar más alto, ¿sí? Si estamos en bloque medio, te van a llevar el equipo a bloque medio, pero no quiere decir que tengamos esa pasividad, sino que seamos más agresivos, se vio también. Y luego con balón, donde tenemos que mejorar, lo de atacar los espacios, traer recuperación, darle continuidad al juego, que es lo que nos falta. O sea, traer recuperación, tú no puedes recuperar, perder, defender, recuperar, perder, defender, estamos todo el rato defendiendo. Está claro, y creo que la presión en la pérdida es importantísima, y sobre todo porque es que tenemos que tener energía en la presión, porque al final, si nos robas, hace faltas lejanas para que el equipo no pueda transitar tan fácil. Y claro que se vio, y es un equipo que nos vino muy bien, porque juega con tres centrales, porque juega muy bien a fútbol. Raúl lo conozco hace mucho tiempo, para mí es un entrenador, creo que infravalorado, creo que debería estar mucho más arriba por el tipo de propuesta que hace, y nos hizo trabajar un poco, pues ese trabajo a nivel defensivo, que es de todo, es la implicación de todo, porque al final los equipos que hacen salida de tres le dan amplitud al juego y tienen que implicarse todo el colectivo para poder robar. Si no, te llevan a bloque bajo, como nos pasó el otro día en Alcorcón, que continuamente estamos defendiendo, si no empieza a presionar de arriba. O sea, el primer defensa tienen que ser los hombres de arriba, no los de atrás. Si no, al final, suerte que defendemos bien el área, pero aún así, el otro día el partido lo podemos perder perfectamente por lo que nos hicieron, por llegar tantas veces a defensa de área, ¿no? Y claro que sacamos muchas cosas positivas, pero bueno, eso no es suficiente. O sea, y estamos entrando muy bien, genial, mucho mejor que el año pasado, sí, mira que es reciente, mucho mejor, pero tampoco es suficiente. Hay que transferirlo, hay que pasarlo a la competición, que es lo que examina a los entrenadores y a los jugadores, la competición. Yo entrenando soy una máquina, sí, estoy muy contento, siempre tal, pero yo vivo de la competición, no de entrenar. Entrenar es lo que nos ayuda a que podamos llegar bien a competir, de que la gente esté bien, de tenerlos, sí, la herramienta que tengamos estar a full en todos los sentidos, pero al final viene la competición, que es lo que te examina, y la competición, pues no estamos compitiendo como pide esta categoría ahora mismo. Es evidente, ¿no?
La gent omple els carrers, disfressats semblen bones persones.
La roda de premsa de l'entrenador de la UD, Miguel Álvarez, que jo no sé si en els aficionats de la UD els deixa més tranquils o més preocupats, perquè escoltes a Miguel Álvarez i parla de les mancances de l'equip i tot el que necessita l'equip, d'automatismes, de bloc mig, d'intensitat. Pareix que estan en pretemporada. Sí, és un equip que encara està en construcció i la competició ja s'ha jugat un bon tros, no? Un bon tram d'aquesta competició i un equip no, que vol aspirar a estar a dalt ja hauria de tenir assimilats tots aquests conceptes que encara no té, segons Miguel Álvarez. Gavi Fortat, tu que has escoltat també en profunditat avui de matí la roda de premsa, què t'ha
parlat? M'ha deixat estorat perquè un entrenador surti a dir: estic aquí perquè m'han donat l'oportunitat, sí, de continuar, i lo normal és engegar l'entrenador i no a la plantilla. Això, m'assembla que això és el, sí, que li han dit a ell, i ell ara ho traslada.
Sí. Com que no han engegat l'entrenador, ara han de dur nous jugadors.
Exacte, i estic aquí perquè m'han donat, sí, l'oportunitat,
sí, sí,
de seguir.
Sí, sí.
Està dient que si perd 3 partits més se'n va en el carrer.
Sí, o com a mínim que s'ha parlat... Dius això, que s'ha parlat de la seva no continuïtat en el despatx.
Exacte.
Vora amb l'Audi Eivissa que necessita la victòria de manera urgent. I també aquest diumenge viurem aquí a IB3 Ràdio, en una nova edició dominical d'Esports en Joc, el partit de la segona federació, l'ESA d'Eivissa i Illes Pitiüses, que visita el Barça Atlètic en un duel exigent davant del filial blaugrana, conegut pel seu joc ofensiu i de possessió. Per altra banda, l'Atlètic Balears, que s'enfronta a domicili a l'Olot amb l'objectiu de sumar punts fora de casa en un camp sempre complicat. L'Andratx juga al camp del Castelló B, una bona oportunitat perquè l'equip mallorquí es mostri i continuï la seva lluita a la classificació. I atenció, perquè aquest 2026 començarà amb un nou derbi mallorquí en aquesta segona federació. El Porreres rep aquest cada setmana a les Forques el líder de la categoria, el Poblense, en un duel sempre especial i molt en joc. I abans d'aquest enfrontament em puc parlar amb un nom propi que coneix a la perfecció els dos vestidors, Jaume Calonge, l'exfutbolista, han passat amb dos clubs, viu ara mateix el derbi des d'una altra perspectiva. Actualment Calonge dirigeix l'equip juvenil del Poblense i forma part del cos tècnic del primer equip al costat d'Òscar Troya. Des de dins destaca i dona la dificultat del partit i la intensitat que sempre acompanya un derbi, especialment en un escenari com ses Forques. No? Són declaracions als nostres companys d'IB3 Televisió.
Se diu amb tanta normalitat i amb tanta humildat de que cada partit pot passar algo bo com algo dolent, que crec que això és el que li s'està duent a que el nivell d'entrenos siguin altíssims i el nivell de partit no baixi.
I de viure amb el derbi aquí a IB3 Ràdio amb la narració de Gavi Fortesa.
Un altre regal per jo.
Sí, un altre regal
de regals.
De Reis, eh?
De setmana, sí, sí.
I cada setmana ho narraràs tot, eh?
Porreres, Poblense. Només que tingui l'ambientast que ja vaig viure amb el Porreres Andratx, serà un espectacle.
Perquè narraràs la Supercopa, que comença dissabte.
Anem a veure si tant de bo faguem dos partits, sí, i no tan sols un.
Dissabte, diumenge, i per tant diumenge faries el Porreres, el derbi Poblense, Porreres Poblense.
I després la final de la Supercopa.
La final de la Supercopa.
Coincidint en horari amb el partit del Mallorca.
Exacte. Efectivament. Que no el fas perquè no has volgut. Perquè per això que hi el fan tan vostè. De fet, estan pensant des de la direcció d'aquesta...
Les cases d'Antoni són d'Antoni.
Estan pensant des de la direcció d'aquesta casa posar-li en aquesta ràdio Gavi 3 Ràdio cada setmana. Faim una aturada per la publicitat i continuem. Tornarem parlant de la Supercopa d'Espanya de futbol a sala amb l'Illes Balears a Palma Futsal.
Per veure si estan bé.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i doblers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años, toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batac de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Uns mags, guiats per un estel, carregats de regals, van arribar a Betlem. Melchor, Gaspar i Baltasar van portar Jesús, or, encens i mirra.
En 15 minuts arribam a les 2 del migdia. Hem de parlar de la Supercopa d'Espanya Futbol Sala amb Gavi Fortesa. Una Supercopa d'Espanya Futbol Sala que ja has de tocar. La competició es disputarà aquest cada setmana al Palau d'Esport de Son Moix amb les semifinals demà dissabte i la gran final diumenge. Demà dissabte jugaran aquestes dues semifinals a 4:45 de l'hora baixa. El Gimbi Cartagena s'enfrontarà al Peñíscola. A 6:45 serà el torn de l'Illes Balears Palma Futsal, que es veurà les cares amb el Movistar Inter, i la gran final està prevista per diumenge a 4:00 del capvespre, que evidentment si l'Illes Balears Palma Futsal, que esperem que sigui així, es classifica, la podreu viure també aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio i també podreu veure els partits per IB3 Televisió. Gavi Fortes, anem a escoltar protagonistes i compta-mos com es preveu aquestes hores prèvies i aquesta Supercopa d'Espanya.
Mira, te parlaré d'una sensació meva. Ara sí que ha arribat el moment de que el Palma Futsal guanyi un títol nacional. Sí. Perquè si no el guanya aquest any, jugant a casa a Son Moix, no guanyarà mai.
Té tot a favor.
No, sí, no, ja no poden fer res més que organitzar aquesta Supercopa a casa per tal de que arribi el primer títol. No serà fàcil, Inter Movistar és la gran bèstia negra del Palma Futsal sempre a totes les eliminatòries de totes les competicions possibles. Els precedents no són massa bons. A la Lliga va guanyar ja a Son Moix l'Inter per 2-5 i fa no res a la Copa del Rei, a l'eliminatòria, a la pròrroga, va guanyar també l'equip madrileny al Palma en el pavelló Jorge Garbajosa. Bé, és una altra competició, és una altra història, veurem què passa. Dels precedents amb aquest equip, els més recents, parla precisament Antonio Vadillo, el tècnic del Palma.
Sabemos que va ser un partido muy, muy difícil, muy complejo contra un rival como es Inter, que ya nos hemos enfrentado dos veces esta temporada, ¿no? Aquí en casa perdimos bien. Y allá en Copa del Rey, pues perdimos la prórroga, ¿no? Entonces, más allá de estos dos partidos, sabemos que es un gran rival, que nos va a obligar a estar bastante concentrados, a hacer nosotros bien nuestras cosas que tenemos que hacer, y a partir de ahí, pues intuyo un partido equilibrado, igualado, y que se va a decidir por detalles, ¿no?
I també podem escoltar, Juanga, l'home clau, sí, d'aquesta Supercopa. L'home clau.
Amen.
Clau. Amen. Lucao, jugador del Palma, quan va arribar a Espanya per primera vegada i va fitxar per Cartagena, pam, va guanyar un títol, sí, nacional. Va deixar el Cartagena, va fitxar per l'Inter, va guanyar un títol, sí, amb l'Inter. Aquest any ha fitxat pel Palma.
Està clar, no? Mm. És que tot està a favor.
No, què vols que te digui?
Diumenge te toca narrar la final i campionar, o sigui, està clar.
Per Lucao, evidentment, jugar a casa serà especial.
Un partido, bueno, especial porque es una Supercopa, ¿no? Especial por ser una Supercopa, por ser en casa y por estar tan cerca de un título, ¿no? Yo creo que eso es lo que más deja a la gente ilusionada. Yo creo que el equipo va aprendiendo, es un equipo muy joven. Hemos perdido algunos partidos importantes de perder para aprender y somos un equipo que hemos aprendido y en los momentos importantes hemos estado. Entonces, tengo mucha fe que el sábado también, un partido decisivo otra vez.
Tothom sap que és tradicional els enfrentaments entre el Palma i l'Inter Movistar a totes les competicions. Aquest any varen caure junts a la Copa del Rei, han caigut junts també a la semifinal de la Supercopa. Lo mateix li passa al Peníscola amb el Cartagena, que també varen jugar a Copa del Rei, ara també se tornen a trobar una altra vegada, i això diu el seu entrenador Valladares d'aquesta repetició d'eliminatòria.
Nos enfrentamos con Cartagena en cada competición y Cartagena. Vamos a tener que compartir, intercambiar habitaciones, es tremendo. Con lo de Cartagena con nosotros en todas las competiciones. Pero me parece un equipo que es muy bonito jugar contra él porque juega muy alegre a Fútbol Sala.
Aquestes coses dels sortejos i aquestes eliminatòries que es repeteixen a dues competicions diferents, què vols que te digui?
Coses passen, ho deixem així, en punt suspensiu.
Miracles dels sortejos.
T'ho pareix bé que ho deixem en punt suspensiu, Xisco Ribas?
Ho farem molt bé.
Molt bé. I d'ara el que han de fer és anar a fer una altra aturada per la publicitat i després ens anem cap a Menorca, que ja ens espera el gran Miquel Cardona per parlar de bàsquet. Aturada per la publicitat. I continuem.
Corre, vine, cavallia i que dóna caramels.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Quin luxe, quin plaer escoltar en Joan Dausà, que només per una lletra no podria ser el meu germà, per exemple. Saps qui és en Joan Dausà, no, Xisco?
Jo no el conec.
No el conec, idò, ja te'l pots baixar de Spotify, perquè és extraordinari com canta i les cançons que composa. Hem de parlar de bàsquet, amb un home també absolutament extraordinari, com és en Miquel Cardona, perquè l'Èstia Menorca ha fet avui un entrenament a portes obertes i allà ha estat ell, l'home que més en sap de bàsquet a IB3, amb el permís d'en Xisco Cruz, també. Miquel Cardona, molt bon dia i feliç any nou.
Bon dia, companys.
Com estàs?
Esperem que ho sigui feliç. D'aquí un any t'ho diré, si ho ha estat.
Què li has demanat als Reis i què creus que t'aduran?
Això, com a bon republicà, demanen poca cosa als Reis.
Perfecte.
Què hi hem de fer?
Ni a un ni als altres, ni als d'Orient ni als altres, no? Tu ets el Pare Noel, no? O tampoc?
La meva carta dels Reis l'escric en tinta xinesa.
Vale.
Què trobes?
M'apareix extraordinari, cadascú. Llibertat absoluta.
Això és important, això és important.
Clar que sí. Què ha fet l'Èstia Menorca avui, no? Festa grossa, portes obertes, que això se sol fer molt en els equips per Nadal, no? Perquè la gent aprofiti, els que tinguin les vacances nadalenques, per els aficionats puguin anar i gaudir del seu equip.
Tant els que tenen vacances com sobretot també els aficionats més joves que estudien fora de l'illa i que tenen a bé compartir aquests dies d'una manera molt, molt intensa. I en aquest cas el calendari ha estat prou bo per l'Èstia i pels seus aficionats, perquè les dues jornades importants de Nadal i Cap d'Any hauran coincidit en que se juguen a Vintaufa. L'anterior va ser contra el Fuenlabrada, que va acabar amb victòria, i aquesta serà diumenge a partir de les 12:30 contra un altre potent equip com és l'Alacant. Al voltant d'un centenar d'aficionats han assistit en aquesta trobada. Javi Zamora cobra les portes del pavelló, que si ja és fred de per si, imagina't amb les portes obertes, sí. Però ha anat bé perquè, a més, l'equip arriba amb bona dinàmica, dues victòries seguides, recuperant jugadors lesionats, incorporant de fitxatges que ja encaixen en l'engranatge del discurs tècnic i tàctic de l'entrenador madrileny, i, per tant, arriba un bon moment aquest partit contra el tercer classificat de la primera FEB, que és l'Alacant, de l'entrenador mallorquí Rubén Perelló. Un conjunt que no només és tercer perquè sí, sinó perquè té un joc interior molt potent, liderat per l'internacional danès Kevin Larsen, que és el màxim anotador i el jugador més valorat d'aquesta primera FEB, i que per de fora té un perímetre que presenta ara mateix el millor percentatge des de la línia de 3 de tots els equips, amb un 40%. Per tant, un equipàs que arriba diumenge a Vintaufa i del que parlava així Javi Zamora.
Son jugadores, bueno, que conocen muy bien la liga y que aparte de tener un talento contrastado, pues creo que están haciendo un baloncesto pues con mucha solvencia, anotando muchísimo, con un punto por posesión sobresaliente, con muchos recursos tácticos, en definitiva un equipazo, súper bien entrenados y con muchos también automatismos tácticos que les ayudan a competir en momentos en los que los partidos se han cerrado, y que si queremos competir pues contra estos equipos, ya lo hemos hablado muchas veces, tenemos que intentar estar sólidos atrás, ganar la batalla de los rebotes y tratar de nosotros pues intentar hacer el mejor básquet posible. El ambientazo lo vamos a tener, así que espero que podamos mostrar nuestra cara más competitiva.
Una cara més competitiva que podrà oferir l'Èstia ja amb tots els jugadors disponibles per part del tècnic madrileny, si descartar evidentment Pol Figueres, que té una lesió de llarga durada, però la resta són 13 jugadors, per tant, haurà de fer un descart Javi Zamora, i això parla bé de la situació de la infermeria del conjunt menorquí. I què ha de fer l'Èstia per guanyar a l'Alacant? No només a l'Alacant, sinó per agafar embranzida i mirar de ser un equip ja més competitiu i mirar per amunt, perquè els aficionats estan parlant ja de play-off, estan una volta recuperats d'un inici dubtós de totes aquestes lesions. Javi Zamora diu que s'ha de millorar en defensa i en atac, encara hi ha moltes coses a fer.
La verdad es que solo pensamos en el partido de Alicante. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar. No es que estemos en construcción, pero a lo mejor sí en reconstrucción, ¿no? Hemos recuperado a todos los jugadores y creo que tenemos que seguir creciendo tanto en defensa como en ataque. En defensa, para conseguir esa solidez que tanto hablamos, ¿no? De tener siempre un arma en construir a partir de una defensa agresiva y el dominio del rebote, y en ataque pues intentar seguir creciendo jugando juntos, compartiendo el balón y tratando de usar todo ese talento que tenemos en colectivo para que pues todos se catalicen y se multipliquen, ¿no? Ese talento siendo además poco predecibles, eso es lo que esperamos. Un equipo que un día pues Jaume anote, otro día sea McFadden, Fernando, Víctor, cualquiera de nuestros jugadores pueda ser un día importante.
I ja veurem si aquest ventall de varietats que pot atorgar o oferir la plantilla de l'Èstia dona perquè diumenge l'equip assumi la tercera victòria consecutiva, que seria la sèptima, la setena d'aquest curs.
I del Miquel Cardona, una altra llegenda de divendres, el Miquel Cardona. Avui és un programa de molt de nivell, Xisco Ribas, perquè han tingut en Gavi Fortesa, ara Miquel Cardona. No m'hem faltat en Raül Medrano, que ha tingut a bé tenir vacances, no ho entenc.
Deu ser a cantar, en Raül.
Sí, ha tingut a bé tenir vacances. Alguna frase d'admiració cap a Miquel Cardona, Xisco Ribas, per acomiadar-lo?
Miquel Cardona, espero que tinguis un molt feliç any i que parlem l'any que ve i que diguis que sí, ha estat un bon any, com deies.
Sí, però no parleu de llegenda, que llegenda fa gran, eh?
És que, perdona, complim anys, això...
Pues ja tots sou llegendes, eh? Pues ja.
L'alternativa a no complir anys és complicada.
Sí, és pitjor.
Pitjor, molt pitjor. Cardona, cuida't molt.
Bon cap de setmana, companys.
Bon cap de setmana. I hem de dir que diumenge a les 12:30 el Figo i Palma visita la pista de l'Oviedo, desclassificat. El de Pablo Cano volen mantenir el bon moment amb que han tancat el 2025, 7 victòries amb 13 partits, l'últim al derbi volumesà i amb places de play-off. Qui necessita canviar la dinàmica que és en 2026 és el Palmer Bàsquet Mallorca. El debut de Juani Díez a la banqueta va deixar bones sensacions, però sense premi l'equip és coer i necessita resultats. Diumenge a les 6 de rebaix reben el Guipúzcoa Bàsquet, sisè classificat. Escoltam el seu entrenador, Juani Díez.
La salvación, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, que queda mucho construir día a día. Somos un equipo que tiene mucho margen de crecimiento y lo vamos a intentar exprimir al 100% para que estemos en nuestro máximo, ¿no? Muy contento porque creo que la plantilla, el equipo, los jugadores están todos muy metidos en dinámica y tienen ganas de afrontar este tipo de retos.
I l'Azul Marino Mallorca Palma afronta una nova prova amb l'objectiu de mantenir-se invicta aquest 2026. El conjunt palmesà es desplaça fins a Madrid per mesurar-se el Real Canoe en un duel amb alicients majúsculs. Un minut i mig per acabar el programa. Un minutet per arribar a les dues del migdia posant punt i final en aquesta edició d'Esportres a l'espera de que arribin els Reis d'Orient, però abans de que arribin tenim competició aquesta cap de setmana. Demà Esportres en joc amb la Supercopa d'Espanya de futbol a sala amb la semifinal, amb la disputa del partidàs entre l'Illes Balears pel futsal i el Movistar Inter, i diumenge al migdia el partit de primera i segona federació, també aquí a IB3 Ràdio, Esports en joc, i després esperem poder comptar també la final de la Supercopa d'Espanya. A partir de les 4 començaríem, si l'Illes Balears pel futsal i do es classifica, i després el partidàs del Reial Mallorca. Xisco Ribas, moltíssimes gràcies, cuida't molt.
Moltes gràcies, Juan, un gust.
Agrair també a tot l'equip tècnic d'aquesta casa la seva participació en aquest programa. Ara arriba als serveis informatius amb una llegenda, Juan Luis Marcos.